I dos dilluns, i són ara mateix les 10:40, tenim el Val, la Miquel Àngel Marc, la secció setmanal. Bon dia.
Bon dia.
Bé, Miquel Àngel, una setmana de festes importants aquí en el nostre municipi. De fet, ja ha començat el programa de festes de Sant Antoni amb correfoc, amb presentacions i activitats també pels més petits. Com s'espera aquest Sant Antoni 2019?
S'espera molt participatiu, com sempre. Crec que hi ha prop de 80 follerons que ja s'han inscrit o han dit que farien folleron, tant a Pollença com en un moll.
42 a Pollença, 35 al Port de Pollença i 3 a Sant Vicenç.
Dir, jo som 80, bé, no sé, 81, per mi és igual, 8, follerons, per tant, molt bé. No tots s'apunten en un concurs, a Siquervera, és a dir, això per una banda, aquesta setmana hi ha escoles, hi ha feina organitzativa, sobretot, el regidor aquest dia va darrere tots els detalls, i dijous, dia Sant Antoni, hi ha la festa, diguem, de Sant Antoni per excel·lència, anar a cercar el pi i pujar el pi. Això per una banda, i llavors el diumenge tenim Sant Sebastià, que és aquella mitja festa i encara conservam, de la que entens era festa Pollença, que era Sant Sebastià.
Tindrem que veure'ns d'aquí una estona aquí a la ràdio, l'estandard, aquesta Sant Sebastià 2019. I parlant, tornem a les festes de Sant Antoni. Veu, Pi ja estan preparats, de 9 metres a Pollença, 23 i mig en Umoll, i vareu tenir dijous una junta local de seguretat, amb policia, regidors, guàrdies civils. Se prepara algun pla especial?
Bueno, en Umoll no són tants de metres, per cert.
No eren 23, 30?
No eren 23, era un metre o menys, bromes a part, cada any sempre antes de les festes més importants feien les juntes locals de seguretat amb la policia i la Guàrdia Civil, i on més o manco se reparteixen les feines, un número d'efectius, on se col·legen cada efectius, el tema de la seguretat, de les ambulàncies. Enguany, per exemple, hi haurà una espècie de, no dic hospital de campanya, però sí que davant tu club hi haurà un servei mèdic allà fixo amb una carpa, i les ambulàncies a distint llocs, tant de Pollença com de Ternelles, com de Formentor, com d'Umoll, amb això sempre. Enguany s'ha fet bastant incidència en tot el que fa referència a les mesures de seguretat entorn a Nupí, entorn a Nucarro, a la plaça Vea, quan s'entropí, jo crec que totes les mesures que comporta realment la festa de Sant Antoni. I també farem un poquet de la pirotècnia. L'idea és que l'any passat no hi va haver pirotècnia, no hi va haver petardos i no hi va haver coets d'internelles, i enguany aquesta mesura segurament se començarà a la carretera de Lluc. És a dir, avui en dia hi ha cada pic, hi ha com a més sensibilitat a los temes de coets i petardos, i dient tot el que és àrea rural, tot el que és sol rústic, hi ha una idea de que no se mollin con ni petardos, sinó que ho facin només ja dins el poble.
També vos vareu reunir un mateix dia en la comissió de festes de Sant Antoni per tancar els darrers detalls. Aquí cada membre sap té el seu lloc durant aquesta jornada, no? Això una organització, tot i que no veiem la pública en general, no?
Exactament. Aquesta reunió de la comissió de festes era un poquet per distribuir les persones a distint llocs. Qui va de vora un carro, qui va a les cordes, qui va en un cap d'upí, qui és la comunicació entre un i altre, qui va a la ramera, qui fa les feines a la plaça B, qui du picassó, qui du les falques, qui ensabona, en fi, totes aquestes coses estan perfectament distribuïdes, delimitades, i era un poquet un recordatori de totes i cada una de les persones que intervendran i on se posaran, perquè la feina, perquè la festa surti bé i que tothom sapi exactament on han de començar, a on estarà i quina feina ha de fer. Part de l'Uternal, part de les cordes de seguretat, etc. Això és un poquet la reunió per delimitar, per decidir, per distribuir les feines.
Bé, dilluns que ve, quan tornis, esperem que puguem comentar que han tingut un bon Sant Antoni.
Estic convençut que serà molt bon Sant Antoni.
Molt bé. Altres qüestions que també poden comentar, que cada setmana ha estat el tercer any, crec que hi ha hagut aquesta encesa de bengales, de fum i llum a Torres i Talaies dins la campanya de que totes les Balears pels drets humans, on Pollença ha participat en dues talaies, perquè finalment el Castell del Rei...
No, no, la tercera va ser la torre de la Gran Cristiana en el Jardí Joan Marc. Havien de ser quatre, a Pollença, havia de ser Ullastell del Rei, havia de ser la Torre de Sant Vicent, la Talaia d'Obercús i la Torre de la Gran Cristiana, que també hi va haver. Que l'any passat hi va haver problemes a Ternelles i no, al final no varen donar permís ni per entrar, ni per accedir a Ternelles, ni per entrar dins Ullastell. Per tant, vàrem estar sense una de les torres de vigilància, que és la que connecta precisament a la Talaia d'Obercús. És a dir, nosaltres vàrem encendre tant les menjades de fum com les de llum, els vàrem encendre perquè ens van avisar via WhatsApp, és a dir, no perquè véssim o foc i o llum de Ternelles, perquè no varen deixar entrar Ternelles. Bé, va ser una diada perfecta, bon, emotiva, per veure com se comuniquen, com se comunicaven històricament les talaies en fum o en llum, i realment vàrem poder veure com la talaia del Cudi encén quan altres encenem, la talaia Morella, Matzots i totes aquestes talaies que hi ha a continuació se van per a veure il·luminades, un pit n'altre va a encendre la talaia d'Obercuix. I en guany tenia un poc d'una especial referència en els drets humans, en els refugiats i especialment en les refugiades. Va ser i bueno, sobretot l'hora baixa hi va haver gent que evidentment no se vol perdre, perquè ja és un clàssic veure l'il·luminació de les torres i un poquet recrear com se feia temps enrere la comunicació visual de les distintes torres de vigilància o de defensa.
En el Facebook de l'Ajuntament podeu veure imatges i especialment un vídeo, no?, que ha elaborat en Fernando Perianes, espectacular.
Sí, 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 en Fernando, i va ser a migdia, i va ser a l'hora baixa, va filmar i va fer un muntatge preciós, va donar testimoni realment d'aquesta encesa de torres, perquè no només se veu la d'Obercuig, sinó també va aprofitar per veure i mostrar les altres talaies que hi ha a la zona d'Artà i la zona del Cudí.
Has parlat de Ternelles i dona'm a veure que ahir llegíem el diari Última Hora que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears tanca el pas públic per Ternelles fins que el govern aprovi un nou pont. Diu que retreu a l'Ajuntament que, incomplint les ordres del Suprem, vulgui duplicar els visitants. Diu, l'Ajuntament de Pollença no podrà recuperar la servitud pública de pas perquè els excursionistes tornin a caminar per Ternelles fins a Cala Castell. Males notícies,
no? No he acabat d'entendre això que diu que dupliquem. Nosaltres vàrem fer la mateixa proposta de visites de 20 persones, precisament perquè no mordin incrementant la pressió de Ternelles.
Era el que se feia fins l'any passat, no?
Exactament. El que sí que han dit és que la nostra proposta es pot arribar fins a la vora de mà i fins a Ullastell del Rei. I això ho fem perquè la nova llei de conservació permet que a Cala Castell i a Ullastell del Rei s'hi pugui accedir, ja no estaria prohibit. I el que fèiem era adaptar el Pla General de Pollença, dient que s'hi podrà accedir, i s'hi podrà accedir amb 20 persones fins a la mà, fins a Ternelles i fins a Ullastell, perquè la llei així ho permet. Ara m'ho diuen que no, que abans de que l'Ajuntament modifiqui el seu pla general, és el govern qui ha de modificar el pla d'ordenació de la serra.
Ha d'aprovar un nou pla d'ordenació.
No, ha de fer una modificació puntual del pla d'ordenació de la serra que permeti arribar fins a la mà, perquè ara la llei ja ho permet en això. Per tant, nosaltres què feien nosaltres? D'acord amb el que m'ho havia dit el Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem de Justícia, adaptar un pla general en aquest pla d'ordenació. I ara me diu, no, primer és el govern que ha d'adaptar el pla d'ordenació de la serra i llavors altres ho han de fer. Clar, nosaltres ho fèiem perquè m'ho havien dit que ho havien de fer, ara m'ho diuen que no ho han de fer, pues no ho farem, però no que van d'entendre aquesta manera de funcionar, perquè si la llei permet poder accedir que són autoritzables les visites a vorera de mà, en el llarg de Ternelles, clar, nosaltres què fèiem? Pues regulàvem aquestes visites. Aquesta regulació eren 20 persones, tots els dies de la setmana, de les 8 de matí a les 6 de l'hora baixa, fins a Ullastell o fins allà a Ullastell. Ara això mos hem d'aturar fins que el govern modifiqui el seu
modificarà pla, el govern?
L'ha de modificar, el pla d'ordenació de la serra, esperen que ho faci aviat, i mentrestant, qui dona autorització per entrar d'internelles és la propietat a través de la Fundació Vida Silvestre. Això, en principi,
és així. Continua així.
En menys dies a la setmana i en menys hores,
i
en un guia, però fins que no acabem aquest procediment, ho haurà de fer únicament la propietat. Nosaltres fem una cosa, perquè el tribunal mos va obligar a fer-ho, i ara un altre tribunal mos diu que no, que primer és el govern que ha de modificar el pla d'ordenació de la serra. En fi, el que sempre hem dit és que independentment d'aquest aspecte legal, el que està clar és que les visites de Ternelles no són incompatibles en la conservació de la fauna de Ternelles, i tot el contrari. Hem vist que les visites d'aquests anys no només no han perjudicat, diguem-ne, la fauna de Ternelles, sinó fins i tot hi ha hagut un augment de la població de voltors. Per tant, les visites no perjudiquen els voltors. Per tant, en base a això, nosaltres reiterarem que quan puguem farem aquesta adaptació del pla general per permetre les visites de Ternelles.
Canviant de qüestió, una molt bona notícia, no? Pollença ha resultat segona finalista al Premi com a millor destinació SICTET 2018. Fa, recordem que era novembre per mi quan vàrem anunciar aquí, el regidor de Turisme va comunicar que estàvem nominats, Pollença estava sí, entre 8 milions de destinacions SICTET, entre 191 destinacions han quedat segons. No sé qui ha quedat primer, dia 25 de gener es donaran aquest Premi a Fitur a Madrid.
Sí, no? Encara no sabem qui ha quedat
no
primer. No han comunicat. Aquest SICTEC és un distintiu de qualitat turística i sobretot fa referència a temes ambientals. És a dir, temes ambientals vol dir separació de residus, estalvi d'aigua, renous, és a dir, tot el que són aspectes ambientals dels establiments turístics d'aquest municipi. Bar, restaurant, és a dir, qualsevol establiment que tingui qualque tipus de relació amb el turisme pot treure aquest certificat, aquest distintiu ambiental turístic, i a Pollença n'hi ha molts, cada any els adoram, fèiem un acte públic a l'Ajuntament, i tots aquests distintius turístics han fet que com a municipi és un municipi el segon més ben valorat de tot l'estat.
I haureu d'anar a Fitura a recollir aquest
bon
guardó.
Bon senyal, evidentment, que el turisme pollença no només és quantitat, sinó també és qualitat. I això m'ha pres el més important. Valorar la qualitat, no tant la quantitat de turistes o d'establiments, sinó la qualitat d'aquests establiments.
Heu tret concurs a dues licitacions que se poden consultar al web municipal. El contracte per col·locar un nou paviment esportiu a la pista del pavelló municipal per 141.508 en 56 euros, i un altre que és molt esperat per molt de veïnats és l'asfaltat de diversos carrers del municipi. No? Aquesta se poden
sí,
presentar ofertes fins dia 28 de gener.
I també, això és veritat, que ara farem el canvi del paviment del pavelló, farem també ara l'asfaltat d'una sèrie de carrers de Pollença i del Moll, també ara farem la reforma del primer pis de l'edifici de Carotti per fer-hi allà provisionalment un nou centre de salut del Moll, mentre el centre de salut del Moll, la unitat bàsica de salut del Moll, s'ha de reformar per millorar les instal·lacions, sobretot del primer pis, i per tant han de fer unes instal·lacions provisionals que llavors serviran, lògicament, per altres dependències municipals. També, ara també hem aprovat això, i bé, són coses que antes d'acabar l'any s'havien d'aprovar i els hem aprovades.
Les obres de la pescateria, ja se sap quantes podran reprendre?
Prest. Quan dic prest vull dir que les excavacions arqueològiques que se fan en un trispol de l'antic Quartelillo, això per una banda, i suposo que seguirem, i clar, i seguiran aquestes excavacions, però clar, per lo que veiem són restes humanes, d'allà hi havia enterraments, i podran seguir en el primer pis de l'antic Quartelillo, no afecta en absolut, i llavors faran unes xatres a la pescateria per veure si poden seguir cap allà. Però un pit ja tots aquests restes que se troben se puguin documentar, se puguin suposo que s'aduran, se posaran dins caixes, se documentarà, se fotografiarà, i poden seguir les obres també de l'antic quart de l'illó, però en principi poden seguir en un pier de dalt, i llavors quan estigui feta tota la reforma, tota l'excavació arqueològica i vegem el que hi ha, suposo que ja podran seguir endavant en totes les obres.
Tenim res 4 minuts i te traqueu de res tema, que és la informació que vau treure la setmana passada. L'Ajuntament reclama de 7 companyies elèctriques informació sobre consum d'electricitat dels habitatges per aclarir el tema dels habitatges buits, recordant que ja havíeu parlat a una iniciativa d'un acord de doble a proposta d'alternativa i ben marcada dins aquest estudi sobre l'habitatge que vareu encarregar i del qual vareu parlar en el seu moment, però ara heu demanat aquesta informació.
Es veu que una de les coses que ens interessava saber amb aquest estudi és el número de cases buides o de pisos buits que hi ha dins aquest municipi. I per què ho volen saber? Bàsicament perquè si volem fomentar un lloguer, volen saber quines cases o pisos estan buits o quantes n'hi ha i fer qualsevol tipus d'ajuda, de bonificació en un mateix els propietaris per ajudar-los a posar el seu pis, el seu cava, el lloguer. No se trata d'obligar ningú, però sí d'ajudar, de fer qualsevol tipus d'ajudes per posar realment aquestes cases al lloguer, tenint en compte que hi ha un problema a Pollença de falta de pisos per lloguer o de cases per lloguer, i aposta molta gent s'anarà a viure a la Pobla o s'anarà a viure a Santa Maria Lida, com varen poder veure, bàsicament perquè n'hi ha pots i aquests són cases, eh? I per tant, saber el pisos buit, nosaltres ja tenim la informació de lo que és EMSER d'aquelles
d'aigua,
i me'n faltava tenir la informació de consum elèctric, ja? Però la idea és bàsicament això, poder tirar endavant iniciatives que ajudin un poquet a posar, és a dir, per bonificar, per ajudar la posada al lloguer de cases i pisos de Pollença.
La gent que demana, després els podeu obligar?
No, el que volem és ajudar, és a dir, ajudar a que, escolta, la gent que posi, això encara no ho sabrem com ho hem de fer, però per poder fer-ho hem de tenir aquesta informació, i aquesta informació ens permetrà dir, no, nosaltres volem, com que hi ha un problema a Pollença de por allò hi ha cases, anem a veure com els podem ajudar, com els podem bonificar perquè aquestes cases surtin allò hi és normal, que la gent no s'hi ha de viure en un poble de veïnat.
Molt bé, de Miquel Àngel, ja m'ho hem d'anar. D'aquí, després del bollet informatiu divendres, hem de parlar amb els cavallets, l'estandard 2019, les festes de Sant Sebastià també ja són aquí aquest diumenge. No sé si vols afegir qualque cosa.
Bé, Sant Antoni, són festa grossa a Pollença, demanar que la gent surti a disfrutar d'aquesta festa, enseny, això sí que és vera, crec que el més important és disfrutar de la festa, enseny, sense molestar a ningú. I crec que són les festes, aquestes festes d'hivern que tant mos agrada perquè són festes realment especials.
Molt bé, da molt
d'anys.
A Ràdio Pollença t'ho contant tot, fil per randa, el magazín dels matins a la Ràdio Municipal.